presidente encargado de la situación excepcional de Ceuta? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie, salvo el presidente de la ciudad, que está asumiendo responsabilidades que no le corresponden de acuerdo con las leyes.
8 i 4 minuts, l'actualitat continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Demà feis feina col cuoqui.
Estic de vacances, no em sortirà.
Però...
Xiu Xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
Ja hem arribat, Jordi Suárez, com anem?
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé, però tinc un dubte. Creus que la gent mos continua escoltant el mes d'agost, Jordi?
Home, una situació normal te diria que sí, però ara resulta que hi ha una caiguda dels influencers, dels influenciadors.
Però això, vol dir, que nosaltres som influencers?
I de nota també, perquè nosaltres no hem caigut.
Ah, d'acord, tanta sort. Però què és això de la caiguda d'influencers?
I del que sembla que hi ha una pandèmia de llucides a internet i la gent està deixant de seguir en massa en els influenciadors i tot això ho ha desencadenat diverses declaracions que han fet gent que xerra per internet, que se dediquen a això. Per exemple, un va dir que l'eclipsi era una cortina de fum, o un altre va dir que va fer un vídeo que va dir que a Eivissa només, havia anat a Eivissa i només havia tingut un mes de vacances i que se'n tenia tres.
I ara,
i que eren poques,
per mort d'aquestes declaracions, tothom s'ha proposat deixar de seguir en aquesta gent.
Exacte, la gent s'ha cansat un poc, perquè, clar...
Bona notícia, idò, no?
Se suposa que són una gent propera, una gent que és més propera que el que era la televisió, o el cinema, o les grans estrelles, però de cop han deixat de ser persones properes que se pensen que un mes de vacances és poca cosa.
Queda un raig d'esperança, idò, per l'humanitat... podríem dir.
Home, xiu-xiu sempre és un raig d'esperança per la humanitat.
Aquest de bo. Això volia
però,
sentir,
sí,
jo.
Però sí, sí. Bé, ja, també, ara cauen els influenciadors, sortirà una nova cosa. Ja sí. Veurem en què mos surten ara.
També te dic, no crec que faci molt d'efecte aquesta caiguda dels influenciadors. No deixaran de cobrar milers d'euros per penjar una foto.
No, però més, també intenten que les marques deixin d'anar amb ells.
Que bona.
Com a fer un pot de boicot en aquest sentit.
Ara me posaré a revisar a veure men qui segueix i qui no. A veure men si he de pitjar un follow a qualcú.
Efectivament.
Avui tenim Anna Margacifre en el control tècnic.
Estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant estafé i la galleta quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. La zebra que passa un semàfor i com se desmunta un bidet. Cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tant la rosa i els cactus i moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah.
Quin temacle, quin temacle.
Oh yeah,
d'Antònia Font, mesclat per en See the Waves. si ho he
mira,
dit
bé. Mira, això no ho sabia,
Sideways,
aquesta dada.
Sideways. En Sebastià, un punxa de discos molt lluny aquí. Escoltau, una pregunta que m'heu de contestar tots, ara que me sentiu. A quina hora vos despertau normalment?
És una pregunta que pot generar debat.
Vinga, contesta, Jordi.
Jo intent... Clar, tampoc és el mateix aixecar-se i despertar-se. Això és el primer.
D'acord.
Jo me desperto a les 9.
És que hi ha moltes branques de debat
matisos,
aquí, eh?
Jo me desperto a les 9 i m'aixec 9 i mitja.
D'acord.
Amb aquest mitja horeta...
Algú pensarà que indigna...
Exacte,
en Jordi, que s'aixeca tan tard.
És una resposta polèmica, perquè, clar, a quina hora mos despertam? A quina hora mos aixecam? I el cap de setmana, què passa? Què feim? A quina
clar,
hora...
no és el mateix tenir feina que no tenir feines, etc.
Depèn de quines feines, si fas feina de vespre o de nit, és diferent.
Però tu te despertes a les 9 i mitja, dius. O t'aixeques a les 9 i mitja.
M'aixeca a les 9 i mitja.
I qualcú pot considerar molt tard, fins i tot indigne, amb el sentit de... Jordi,
sí.
Hauries d'aixecar-te una mica més prest. Per exemple, és indigne despertar-se a les 3 del migdia?
Home, nosaltres no venim a donar respostes, sinó a generar més preguntes per tothom. Perquè és una cosa que és una pregunta que ens hem fet a partir de les declaracions, atenció, de l'entrenador personal de Isabel Presley, que és una socialité espanyola.
Tothom sap qui és Isabel Presley,
tothom
Jordi.
Tothom ho sap, però jo m'ha sorprès que li diuen, m'he enterat d'això, una socialité.
És un ofici, concepte. Com a no, ofici, no?
No, o sigui, ets ofici de
a
no tenir un ofici.
A què dediques a la socialité?
Però és que és, realment ho he cercat i és la feina de no tenir feina. O sigui, simplement ets una persona coneguda.
Exacte.
I vas en el lloc, i te fan fotos, exacte. I surts de la portada, de les revistes...
I fas qualque però, anunci, qualque
sí,
vegada... I
però
així.
No fas res, com a tal.
Se diu aristòcrata.
Exacte.
No, és la nova aristocràcia.
I ara se li diu socialité.
Exacte.
No ho coneixia, sí. Això, però
bé. Resulta que Isabel Preisler s'aixeca a les 3 del migdia.
Exacte, això ho deia l'entrenador personal quan a una entrevista a Telecinco deia això, que quan ell arribava a casa a les 3...
A casa Isabel Preisler. Per entrenar-la, ella s'acabava d'aixecar.
Ella s'acabava d'aixecar i s'anava a berenar. Que diu, ja dina.
Sí,
no,
però, fa un brunch cada dia.
Però bé,
un
segur que això, que s'aixeca a les 3, ho agafa molta calma.
Clar, aquí poden jutjar molt fort en Isabel Preisler.
Clar.
Què feim? La jutjam o no? Que cadascú s'aixequi l'hora que vulgui.
No ho sé, jo no he volgut jutjar i he sap que la gent jutgi per nosaltres, que és el que feim en aquest programa.
M'ha semblat molt bé. Molt
així
bona
que,
estratègia.
Així que mos han demanat això, a quina hora mos despertam, a partir de quan ja és indigne, ja comences a ser un poc poca vergonya. Nosaltres no tenim resposta clara, però Balears sí que la té. Quina hora t'aixeques cada dia?
A les 9, 10, si no has de fer feina.
I si has de fer feina?
Sí, sí, mitja.
A partir de quina hora t'apareix indigne que qualcú se desperti entre setmana? Que dius, espavila.
10, 11, 12...
Però una hora més concreta, ara m'has dit 3 hores.
Si no hi ha res que fer, doncs pues això.
Se que vulgui, a tu te va bé. No criticaràs la gent per despertar-se tard.
No.
Jo...
Ha dit que no, però ha dit 10, 11, 12...
Sí, però, men, tampoc m'ha donat una resposta. A quina hora és indigne? 10, 11, 12, 1...
Doncs, jo crec que...
No ha estat molt
bé,
clar,
no ho sé,
persona.
He de reflexionar en la meva resposta. 971-13-9900, si voleu participar en aquest debat.
Exacte.
Quan no teniu feina o feines, a quina hora vos aixecau? És per vosaltres una mica de poca vergonya aixecar-se més tard de les 9, de les 10? Posau-se ara vosaltres. 971-13-9900.
Ara, però, arribes moment de demanar-te tu. A quina hora te despertes? Cada dia. Nosaltres, a més, també hem de aquí justificar-nos un poc que feim feina d'hora baixa.
Sí.
No és el mateix. Nosaltres ens podem agafar en calma.
No, jo com tu, Jordi. Jo me desperto a les 9 i m'aixeco a les 9 i mitja.
Exacte. A més, que jo agafo el mòbil, que és una cosa desastrosa, en principi,
sí.
Agafar el mòbil
però
recent despert, però...
M'he
no
proposat
sé,
que això s'acabi i començar a aixecar cada vegada més prest, etc.
Molt bé.
També,
jo és que
nosaltres podem
molt,
xerrar, no tenim fills... Avui,
clar.
És que depèn de la situació personal de cada un.
Totalment. Però jo, per exemple, sempre he estat una persona que ho ha passat malament aixecant-se prest.
Jo també.
Jo a l'institut m'aixecava a les 7 i deia, per favor.
Sí, jo sempre m'ha agradat molt dormir. Però la pregunta és, si vosaltres no tinguéssiu responsabilitat, feines, etc. O el vostre fill, nebot, germà, germana, amic, amiga, vos digui, avui m'he aixecat a la una, què pensau? Què pensau? Què pensau d'aquesta persona? La jutjau?
És que també hi ha gent que fa aquesta vida nocturna, no? que diu, pues no, és que vaig estar fins les 5 mirant sèries, que és una cosa que m'ha fascinat molt, jo no ho he acabat d'entendre. Però bé, seguim amb els testimonis, perquè aquest primer lot no ho tenia molt clar, 10, 11, 12, m'ha dit totes les hores possibles. Però hi ha gent que ho tenia un poc més clar, això. Estic demanant a quina hora vos despertau cada dia.
A vegades molt pres, perquè fa feina i fa molta calor, no puc dormir.
Quina hora és molt pres?
A les 6, 6 i mitja, normalment.
I un cap de setmana, per exemple?
Sempre m'aixeco pres, eh? Sí. Fa molta calor i no puc dormir.
I a quina hora consideres que ja és indigne despertar-se?
A les 12, jo crec que a les 12 ja, levantar-te a les 12 una persona normal no se levanta a les 12.
Claro. O sigui, ja una persona que s'aixequi a les 12 ja...
Depèn de si fa feina o no, perquè jo a vegades feis feina de nit i a vegades me despert més tard.
Atenció, una persona normal no s'aixeca a les 12.
Després ho ha intentat arreglar, ha dit. Bueno, depèn, però no, ha dit, clar. Una clar, persona no se pot aixecar
a les 12. Jo anava a dir que el límit eren les 10, però no m'ho crec ni jo. Ja moltes vegades m'he aixecat a les 10 i és vera que me costa confessar-ho. Però és vera que a les 12, ja migdia oficial, sí. Ja és home.
Jo quan m'aixec més tard espavila. De les 10 ja som en el llit i dic, t'estàs passant.
Sí.
Les 12 ja...
No te sents fatal?
Sí, farà fatal a mi mateix. També... Que potser després m'aixec, o sigui, és aixecar-me del llit i seure en el sofà. Vull dir que tampoc...
Jordi...
Has fet un canvi, però bé...
Té molt si no poques tens... feines, tu,
eh? Ja, de matins que no tenim feina, no sé.
Sí, ordenar un poc, fer llit, fer vidronets, espolsar.
Hi ha dies i dies, mira. Hi ha dies i dies.
La Marga Cifre, en el control tècnic, a quina hora s'ha de aixecar quan no té feina? Té pinta de ser dormidora, els de matins. Sí, diu que sí.
Sí, clar. També és hora que ha fet... Depèn de l'hora que hagi fet.
Exacte, al vespre. Però no, estan parlant en circumstàncies normals.
Clar, circumstàncies
també
normals.
Hi ha gent que mos estarà escoltant, per cert, 971-139-00, que deu dir, jo és que el cos s'aixeca tot sol a les 6 de matí. A les 5 des de matí. A les 7, cada vegada, com més gran tornes, això és un hàbit que jo crec que se va... Que és cada vegada més inevitable.
És inevitable i és això. Hi ha gent que ja ho té per mà després d'anys i anys aixecant-se a la mateixa hora. Simplement és a quina hora te despertes cada dia, els matins?
Ui, aquesta edat. Jo tinc 81.
I a quina hora se desperta?
I a lo millor a les 6 o a les 7.
A les 6 o 7 és de matí? I com estan prest?
Jo què sé.
I a quina hora creu que és indigne ja despertar-se, que dius espavila?
No, jo sóc molt liberal amb això. Cadascú organitza el seu dia com vol.
Per tant, no hi ha cap hora. Si s'aixeca a les 12, no passa res.
Clar, si té la vida organitzada d'aquesta mena, ja està bé. Por todo lo que recibí,
estar aquí vale la pena. És una dona molt liberal, m'ha agradat.
Sí, jo sóc molt liberal amb aquests temes.
Exacte.
Ho ha pensat ja abans.
Pots aixecar-te l'hora que vulguis.
Exacte.
12 i mitja del migdia, imagina't si sóc liberal.
Home, és vera, però, diu, si tens la vida organitzada així, d'acord, però si tu te'n vas a dormir a les 12 del vespre i t'aixeques a les 12 del matí, doncs, 12 hores diàries. Tal vegada t'hauries d'organitzar la vida d'una altra manera un poc més eficient. No
avui en dia no som capaç, però fa uns anys era perfectament capaç.
Dormir 12 hores?
Sí. Avui ja no.
No, jo 10 sí, però 12 ja.
És que els adolescents, quan jo era adolescent fa bastant d'anys, dormia molt.
Ja.
Els adolescents dormen molt. Són els que s'aixequen al migdia.
Jo el que dic pitjor, per exemple, també és el tema de quan... Perquè tu tens el teu horari i a la millor cap de setmana romps aquest horari i aquí hi ha un problema.
Per què?
Jo m'afecta moltíssim. Si a la millor m'he anat a dormir a les 5 perquè he anat a una verbena. I després m'aixec l'endemà a la 1, 2. A mi m'han trastocat el cap de setmana.
No,
jo ja no sé
setmana sencera, pràcticament. Perquè jo, els diumenges, normalment, me costa moltíssim dormir-me. Perquè he dormit, supos que un poc més de l'habitual. Els diumenges sempre, fatal. Però això vol dir que els dilluns tenc una mica més de son. Ah. Això vol dir que... Bé.
Sí, sí. No,
i de son no se'n recupera.
Jo explico que ho he passat pitjor. Va ser un que no vaig dormir tot el vespre. Vaig aguantar fins a l'hora de dinar, després de dinar me'n vaig anar a dormir i de cop a les 4 de la matinada vaig despertar. I vaig dir, ara què faig? Me torno a dormir, no tinc son, m'aquest despert, però... Bé.
També vull dir que jo cada vegada pas més gust d'anar-me'n a dormir prest.
Això sí, això sempre. Però bé, seguim amb gent que té... La gent és molt liberal, segur, amb aquest tema, és molt liberal amb el tema de dormir. A quina hora se desperta cada dia, bastant?
Jo a les 8:15, a les 8, som les 8.
I a quina hora considera que ja és indigne despertar-se? O sigui, que ja has de ser un poca vergonya per despertar-te en aquesta hora cada dia. A quina hora diries que és?
És igual, que faci el que vulgui la gent.
És a dir, llibertat?
Sí, llibertat, vinga.
Sí, però en Isabel Preisler jo crec que l'han jutjat a tots, eh? Això no ho has demanat, Jordi. I en Isabel Preisler s'aixeca a les 3.
Bé, però ja ha demanat a quina hora consideren ells que és indigne.
No, sí. Però què feim? No jutjam a Isabel Preisler. Clar, llibertat, com han dit fins ara.
Llibertat, mem, si en Isabel no té res a fer bé, però ja queda fins tard i després s'aixeca en aquesta hora.
Jo no sé quina hora s'ha d'anar a dormir, aquesta senyora.
No ho sé, coses de socialités. Supòs.
I tant.
Coses de socialites. Però clar, jo demanava tot el temps les hores que és indigne aixecar-se pensant en despertar-se tard. Però hi ha una persona que m'ha romput els esquemes un moment. Escolta'm. A quina hora t'aixeques cada dia?
A les 6.
I a quina hora creus que és indigne despertar-se? Que ja has de ser un poca vergonya.
A les 6.
Però, o sigui, és indigne despertar-se a les 6, vol dir?
Sí.
Però jo me referia més a tard. Vull dir, a quina hora ja s'aixequi i dius, ui, això ja és un poc tard despertar-se en aquesta hora.
A les 12.
Sí, sent que s'esperta a les 12 ja hauria d'espavilar. I un cap de setmana, a quina hora està bé despertar-se?
Està bé. A les 12 està bé.
O sigui, entre setmana no, el cap de setmana ho deixam.
Exacte.
Sí, clar, que no. Que és indigna despertar-se a les 6.
Clar, jo m'he deixat un moment desquadrat.
No són però hores, tampoc.
No m'entes, he pensat.
Un per pres i l'altre per tard.
Exacte. Ja està, això és un poc tot.
Molt bé, idò que faim. En Isabel, que faci el que vulgui.
Exacte, ja està bé.
Jo crec que tres mos
han dit, dues persones mos han dit a les 12 i tres mos han dit llibertat. Per tant,
i de 12 màxim.
12 màxim, jo crec.
Apuntau per demà.
Xiu, xiu.
La situació, una cobertura de luxe.
Coneixeu el cotxe? Bastant Furious.
En el Mercadal, algunes zones han quedat dies sense internet perquè un cotxe, marca Porsche, se va estavellar contra la torre de comunicacions.
El xoc del cotxe de luxe ha provocat una avaria que l'empresa de telecomunicacions ha hagut de resoldre col·locant una antena mòbil en el lloc de la torre.
L'antena no era de marca Porsche, clar, però ha servit perquè els veïnats recuperin el preciat internet.
Coneixeu el cotxe? Bastant Furious.
Jobs is what we had. 2 months of gone.
TV3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Per cançó d'estiu. Cançó d'estiu tri Nel Blu Dipinto di Blu. Sé que tots coneixem com Volare, d'en Domenico Modugno. És una cançó que mos porta en el Mediterrani, que mos porta en aquesta sensació de lleugeresa, no? Que sol acompanyar moltes vegades els mesos d'estiu, els mesos de vacances. I per això, per aquesta mediterranitat, perquè a Itàlia sempre fa estiu, amb aquest Volare.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Boníssima aquesta cançó de l'estiu que ha triat en Bernat Kegles, que és el director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Vull dir que ben triada, eh? Ell, que és música excel·lent, la triada, i ben bé.
Bona decisió, diferent a lo que solen dur.
Sí, la veritat és que
jo
sí.
Jo m'he vist a Itàlia amb una bicicleta.
Sí, oh? Amb un gelato.
Gelato.
Idò, avui volem tenir un record pel mag Juan Tamariz.
Sí, de fet, en aquest programa han convidat sovint de molt de mags. Sí. Hi ha hagut màgia en directe, més que feim nosaltres dues hores cada dia. A més sí. D'això, n'han tingut.
A veure, estem connectats, en certa manera, amb la màgia. Per això, volen saber quina ha estat la petjada de Juan Tamariz a les Balears i, concretament, també en els mags de les Illes. La petjada d'un mestre màgic que va morir ahir, a 83 anys. I parlarem ara amb en Joan Cassanyes, el mag Cassanyes. Joan, com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre, com va?
Molt bé, molt bé. Escolta, que ho ha après els mags joves com tu de tot un mestre com en Juan Tamariz?
Va, moltíssimes coses i sobretot el que fa sensació és que encara queden moltes coses per aprendre. És un mestre de mestres, és una persona... És un geni. Quan diuen aquella cançó, els genis no haurien de morir. I el que hem après d'ell és... ganes d'estar damunt l'escenari, ganes de compartir la màgia, ganes de fer quelcom especial amb tot això.
Mm-hmm. Perquè ell va marcar una escola en els anys 70.
En el 71, va fundar l'Escola Màgica de Madrid. Uh-huh. Era un grup filosòfic que va ajudar a dignificar la màgia, va fer que la màgia passés de ser un art menor, una cosa d'entreteniment quasi de fira, a passar damunt dels escenaris i els millors espais, tant de televisió com teatres.
A professionalitzar la màgia, l'il·lusionisme.
Sí. Uh-huh. Exactament.
De fet, en Juan Tamariz era científic, després va voler estudiar cinema, i jo crec que totes aquestes branques l'ajudaven a ser un mag perfecte, perquè sabia la tècnica, no? I després, sabia moure-se davant les càmeres.
Completament, i a part, era un geni, és un geni, és una altra paraula per explicar-ho. i tenia un gran coneixement matemàtic que també l'aplicava a la màgia per crear els jocs de màgia, per crear tècniques també. Va crear moltes tècniques de psicologia, de neurociència aplicada a la màgia abans de que la neurociència s'hagués desenvolupat. O sigui que...
Imagina't.
Sí, tot l'informat científic està ja present en aquesta obra.
La marca personal i professional com a mag era la seva estètica, cabells despentinats, un capell de mag, clar, un violí imaginari i, sobretot, si els més grans us recordeu, era aquest Tata Chan.
Chantarà! Era o no, sí? Como dije, vale, por todo. No, pero perdón. Es de decir una cosa, y es que esto del code, pues es una guasa que me da vergüenza a mí haberla dicho, que no sé cómo la he dicho. Tú quieres 7 de picas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a buscarlo de una manera disimulada.
Sentint com feia riure també, Joan. També manejava sumo, a més. El vas arribar a veure en directe?
Sí, he pogut coincidir amb ell diverses vegades i sempre ho dic, és un dels moments en què vaig creure que la màgia existia de veres, que ell mos havia estat enganyant dient que feia il·lusionisme i realment feia màgia de veres. I de fet ara escoltar aquest àudio m'ha posat un poc de pell de gallina, m'ha fet pianeta, perquè realment és una persona molt especial i encara no m'ho puc avenir, no? Que ja no hi sigui.
Bé, quedarà la seva màgia per sempre. De fet, ell tenia molt clar allò que feia i sobretot ho gaudia. Mira, escolta com ho explicava.
Yo al principio cuando actuaba acababa y ya estaba, acababa. Pero me quedaba muy contento por dentro de haber hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, ta, chan, chan, y gritar. Y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
Joan, ho explicava molt bé, no? Que ho feis també perquè és una passió vostra.
Sí, si algú va demostrar això va a Santa Marit, que era un boig, perquè començava a voler dedicar-se a fer màgia en els anys 70, bé, a 60, quan va començar, era impensable i va revolucionar no només l'estat espanyol, sinó tot el món. O sigui, la màgia actualment és el que és i té el prestigi que té gràcies a Santa Marit. I ell ho va demostrar sempre per la seva passió. No hi havia moment de descans. Santa Marit tot el temps tenia una baralla a les mans, de fet... Un amic meu va estar allà fa 3 dies a la residència, que no pareixia que havia de morir, però va dir que li va dur 3 baralles de cartes perquè continuava assajant. I estic ben segur que fins als darrers moments va tenir les cartes a les mans.
Uau.
De fet, és una casualitat o no, però si mires el dia que va morir, el dia de 8 d'agost, no? De 8 del 8 del 26, suma 52, que són el número total de cartes que hi ha a la baralla.
Uau, Joan. Ostres, m'ha posat a pell de gallina, ara, això que has dit. Quina emoció. Sí. Quina emoció. Sí, sí. I quina sort haver tingut aquesta herència.
Sí, alguna cosa que podem valorar, m'estic donant compte, tothom, ja no només ets la pena, sinó el fet de donar-se les gràcies i poder pensar que hem estat contemporanis d'aquesta persona. Perquè moltes vegades dèiem, Picasso, grans artistes, Dalí, no sé quant, són grans artistes i són llegendes, però en Tamariz l'hem viscut i hem estat contemporanis d'aquest personatge i de tot el que ha portat en aquesta vida, que no és poca cosa.
Exacte.
Tenim la sort d'haver estat presents amb ell, o sigui, que és fantàstic.
Exacte. I ha influït, com deies, Max d'Espanya, també d'arreu del món i, per descomptat, de les Illes. Ara parlem amb en Joan Cassanyes, però també hem parlat amb un altre Mac, que és en Guillem Miró, que també és director de cine i que també ha lamentat la seva mort i que mos explicava és perquè de la gran influència d'en Juan Tamariz.
Ahir va morir en Juan Tamariz i és una notícia molt, molt trista per tots aquells que mos agrada la màgia, per tots aquells que han disfrutat dels seus espectacles, han rigut, que Espanya, qui més que menys, tothom ha vist alguna vegada un xut d'en Tamariz i s'ha quedat sorprès. Però també és una notícia molt trista a nivell internacional, perquè això no tothom ho sap, en Juan Tamariz era famós mundialment, sobretot entre els mags. Perquè en Juan Tamariz, no, darrere aquesta façana que hi havia d'un tipus d'estartalat, bromista, que era un caòtic, darrere d'una persona sumament intel·ligent que va inventar milers i milers de trucs. És més, de les tècniques de cartomàgia més importants del món, se'ls va inventar ell i a dia d'avui segueixen utilitzant. És a dir, quan vegem un mag, ja sigui d'Estats Units, d'Austràlia, de Corea, fent trucs de cartes, amb trucs en cartes, podeu estar segur que darrere en Juan Tamariz que alguna tècnica li haurà robat. I això és una cosa que fa en Juan Tamariz únic. Perquè, a més, tenim una cosa molt curiosa. Normalment els mags fan trucs i se'ls guarden perquè és el gran secret. En Juan Tamariz fa el contrari. Inventava tècniques, trucs, i sempre ho compartia amb tothom. I això ha fet que tantíssima gent a Espanya sàpiga fer màgia, el nivell sigui tan elevat, i això li devem a Juan Tamariz. Perquè no només era molt creatiu, molt intel·ligent, sinó que, a més, era molt, molt solidari, i qualsevol que l'hagi vist amb, ja sigui a la tele o hagi tingut esperada de veure-lo en directe, ho haurà pogut percebre.
I tant, Guillem, que destacava aquesta generositat d'en Juan Tamariz. Joan, sí, Mac Casanyes, imaginant que tu també utilitzes molt de trucs de l'escola Tamariz, quan te podrem veure, si qualcú que mos està escoltant ara té ganes d'una mica de màgia?
Ostres, doncs un poquet per aquí, per allà. Ara estic intentant agafar un poquet de vacances. Igual que en Tamariz és una cosa que m'és molt complicat aturar de fer màgia. Però ara, sobretot, estic preparant la gira de Nadal, que encara que hi ha alguns teatres on no han fet la gran màgia, intentaran dur-ho cap allà.
Que bé, Joan. I doncs ja saps que aquí tens les portes obertes sempre per dur-nos una mica de màgia. Gràcies a tu.
I gràcies per aquest homenatge també, una figura tan, tan important i aquí estimada.
Clar que sí. Una ferrada. Adéu, Mac Casanyes.
Una ferrada. Adéu. Moltes gràcies. Adéu.
Allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Saludar a qui aquest estiu mos ve a contar, a explicar les seves historietes d'estiu. En Marc Escafí. Hola, Marc, com estàs?
Hola, com estàs? Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Moltes ganes de tornar.
Que bé. Escolta, clar, tu vens amb historietes d'estiu, però no sé si la d'avui és gaire refrescant.
El meu estiu no ha estat massa refrescant, en general. M'han passat coses. I què m'ha passat aquesta setmana? Que me va arribar un missatge.
Ai.
Ostres.
Me va arribar un missatge d'aquests que te canvien sa vida. Bé, si no et sa vida, és sa setmana.
D'acord.
Un missatge d'aquests que són com, per exemple, hem de xerrar. Estic en el teu portal, no? També et pot animar així.
Això sona una mica a una parella que vol xerrar amb tu.
Clar.
De qualque cosa seriosa.
O un missatge d'aquests, per exemple, com... Te vaig enviar un correu, l'has vist, no? O sigui, aquest missatge és sí. que dius, un moment, sí,
que
està
passant. Que
tardes
a obrir-los, no?
Exacte.
Que te descol·loques.
Els deixes allà una estona.
Que posaves missatge? Que posaves missatge? El missatge posava... Ei, m'ajudes sense mudança?
No!
No! Clar, vaig fer exactament el que heu dit. Jo vaig veure el missatge, vaig agafar el mòbil, el vaig deixar damunt la taula, li vaig donar la volta i vaig intentar estar... 3 minuts ignorant, com si això no hagués passat, no? Jo, com, sense processar la informació per dir si jo no ho he llegit, no m'ho han demanat, no? Però què passa? Que la càrrega de consciència me va poder i en els 3 minuts li vaig contestar. Bé, el seu missatge era així, no? Rotllo, ei, m'ajudes en la mudança? I un munt d'emojis, així...
Clar, per fer-ho, és que això s'ha de, dir de forma, no sé si sutil, però simpàtica, el manco.
Clar. La meva resposta volia ser... No li pot demanar a una altra persona? Però no, va ser... A més, vaig intentar igualar la seva...
Però que era un amic o una
era
amiga.
Era un amic meu de tota la vida.
Que ha de comptar amb tu si se muda.
Exacte.
Se mereixia.
Li devia en tots els viatges de cotxe que m'ha fet, així que no me podia negar. I li vaig contestar, clar que sí, quan tu me diguis, amb un munt d'emojis... Que jo crec que se va notar, ho vaig exigir tant. Que me feia il·lusió, que jo crec que va notar que no me feia cap il·lusió. Però, bueno, vaig dir que sí, vaig accedir, varen quedar, i me va dir, bé, ho feim divendres hora baixa i dissabte. Val?
Molt
i
bé,
vaig dir, bueno,
en ple cap de setmana.
Exacte,
molt bé,
exacte, perquè,
molt bona idea.
Perquè ell només podia el cap de setmana sencer,
no, clar, clar.
I me va dir, dissabte i diumenge, i jo vaig dir, i sí, feim divendres hora baixa, quan surtis, mos hi posam i mos intentant llevar... Perquè, clar, jo feia una reflexió. Hi ha diferents tipus de mudança, no? Hi ha com a ser de... O diferents tipus de col·laboració. És a dir, jo podria haver anat allà a fer una mudança de nivell 1, que és, pues, vas, xerres, metes l'altra persona, fa catses, no? Li fas un poquet de...
Companyia.
Li fas companyia, no? Aquesta era la que jo estava desitjant que fos. Ara. Després hi ha la de nivell 2, que són... I has de nivell 2, que són a fer càrregues petites, no? Lo típic de que ja ho té tot organitzat i tu pues, li dius això, bueno, t'ho pos, això, aquest llibre, sabon els amoc i tal.
Que tu no t'ho carregues gaire.
Exacte, que tu pues, vas de suport, no? Depèn de ser nivell 3, que és ja buidar armaris, no? Fer catxes, fer bosses, i depèn de ser nivell 4, que és baixar un sofà per una escala de carregal,
sí,
no?
Sí, sí. Bé, jo és que he de dir, Marc, que durant les meves vacances m'he mudat, he de dir.
I has demanat ajuda?
Poca, poca. Se m'ha oferit moltíssim. Tenc una xarxa de gent humana esplèndida que m'estima i m'adora, i molta gent s'ha oferit. Sona que me costa molt dir que sí a fer un esforç, a demanar ajuda, i la veritat, molt poc, ho he fet pràcticament tota sola, i he de reconèixer que hauria d'haver demanat més ajuda. Però sí que, bé, la meva amiga Inés, sí que va ser la que pràcticament me va obligar a que m'ajudés, i sí que me va ajudar gaire, un poquet, però hauria d'haver demanat més ajuda.
Perquè era una mudança.
Sí,
perquè també
de sofà, de nivell 4.
Clar, de nivell sofà per s'escala.
Perquè hi ha també aquestes mudances de, mira, estigui un pis d'estudiants i m'envia un altre, que agafes 4 boletes, no?
Però vull enviar un missatge tranquil·litzador. No m'he canviat de poble.
Ah,
continua Bunyola.
Home, Bunyola tremolava. Bunyola tremolava aquests minuts.
Només m'he canviat de carrer.
Bé, menys estic content que ja t'hagis mudat, així ja no me pot demanar, perquè jo ja no puc assumir una altra mudança. Però és vera, no? No és el mateix mudar-se d'un país a un altre que d'un carrer a un altre. Sí. I és vera que, en aquest cas, la mudança
perdona,
que jo he fet...
Perdona, i els meus tios i cosins també m'han ajudat, que si m'estan escoltant, gràcies.
Exacte. Ara, que tothom que ha col·laborat estigui... Sí.
Tingui el seu missatge.
Exacte. Sí. Quan me va plantejar lo de la mudança, me va dir, bé, no passis pena perquè, i això és vera que és una sortada, literalment era d'un pis o un altre, no? D'una finca a sa finca veïnada, no?
I tu dius... Era un blat... Bé, una
sí,
casa...
Sí, d'un blat de pisos en el blat de pisos que hi havia següent, no? Del número 94 i el número 96.
No s'ha cercat en fora, tampoc.
No, la veritat que mira, sí, per com? Fer sa mudança va ser cap fàcil. I perquè jo li vaig demanar, escolta, per què te mudes? I m'ha dit, bé, perquè m'han pujat el lloguer i perquè l'altre pis té més llum. I jo m'ha dit que, bueno, pues està, li convé, no? D'un segon sense ascensor a un segon sense ascensor, val? Això va ser la mudança, mobles inclosos. Tot, que jo li vaig plantejar, escolta, si està en un en l'altre, foradam aquí.
Exacte.
I movem el sofà per aquí. No. Top per avall, top 27 viatges de baixar i pujar, que clar, això és com si no haguessin fet una mudança, perquè pràcticament hem començat i hem acabat en el mateix puesto. Això
clar,
ara...
que és més frustrant, així, no?
Exacte.
Que això és un poc estrany, eh?
Sí, no, és a dir, quan m'ho va dir, jo vaig dir, escolta, pues serà una mudança lleugera, no? Perquè és un pis que donava un carrer i en el cap de cantó giraves i hi havia l'altra finca, no? Vaig dir, serà lleugera. No m'adonava temps a descansar de pujar i baixar escales, perquè això si ho fas amb una furgoneta t'asseus un moment, sí. Aquí no hi havia furgoneta ni hi havia res. Però bé, quan ja estem allà ja vaig dir, escolta, aquesta mudança...
Te va oferir qualque cosa per veure. A més, devia fer una calor.
És que jo he estat xerrant en la meva xarxa i m'he donat compte que hi ha una forma de pagar les mudances en els amics, que és, i quan acaben demanant pizzas.
Ah.
No?
Compensen? No.
No tant, la veritat, perquè jo me vaig veure després a l'altre pis, que és perquè tenia més llum i era un poc més gran, i, bueno, pues més barato, és a dir, supervestit, supercontent per ell, però si li hagués posat jo la llum a casa seva i ja estava, perquè aquesta mudança jo vaig arribar després de dissabte després que meva a seure, i me vaig seure com un home de 70 anys que vaig fer una...
Estaves esbraonant, eh?
Clar, la mudança està a nivell 4, però la meva escena està... O sigui, la meva lesió és a nivell 7.
Perdona, i bava pizza o no?
Bava pizza. Bava pizza.
Se va portar.
Sí, se va portar. Bava, aquest moment que ja no tens res que contar, ja no tens xerrera, estàs assegut damunt una catsa, menjant un tros de pizza, demanant-te qui ets, què ha passat, no? Ja...
És que ser mudança són terribles. Però jo és una experiència que no recoman ni en el meu pitjor enemic. No desig.
Però no hi pots escapar.
A ningú.
No.
Moltes vegades no hi pots escapar.
Però sense ascensor. Clar, vols que és lo més alt que heu pujat o baixat una cosa sense ascensor? Una cosa pesada. És a dir, un sofà.
No.
Un sofà d'un tercer.
No.
És
no
que
fet
és
mai.
Una cosa...
Sí, jo sí, he pujat coses. Armaris...
Quin pis, però?
Jo, quan estudiava, tenia un pis que era de sa família i no tenia ascensor, tampoc.
Però quin pis era?
Era un segon. Però era un segon...
Molt alt.
Dos i mig.
Sí, perquè a vegades diuen el segon, però no el segon. Sí.
Era dos i mig i veure que van pujar armaris i van baixar sofàs i era una experiència.
És que és una...
Innecessari. T'ho compres tot nou.
Jo... És que ara després vos contaré una visió que vaig tenir, però en aquesta mudança me vaig donar compte que vaig conèixer profundament, a un nivell més profund en aquest amic meu, perquè és, clar, és a dir, se despulla, com qui diu. És fer com una autòpsia en sa persona, però que te mira.
Situacions de frustració.
Clar, jo obria calaixos de... vaig obrir un calaix, domés de cables. Què faig? Tampoc anava a dirigir la situació. Jo vaig començar amb els cables, estirar cables i un cable dues altres, de coses que realment ja ni connecten ni res, no? Després, la típica catsa de... No, aquí tenc papers importants. Papers importants que és manual de forn que vares tenir en el pis anterior que vares estar.
Les no? Notes de 5 de primària.
Exacte. Una radiografia d'una cosa que ja t'has tornat a rompre.
Una multa.
Exacte.
Jo coses he tret aquestes... multes de per tot.
I després el que vaig trobar...
Què fas, tu? Tanta multa.
És bueno, la darrera vegada que van xerrar el carnet...
No, però hi havia molt de paper, ja.
Moltes de multes fora a pagar... No, i bé, i després, la quantitat de tote bags que vaig trobar.
he fet un collage només de Totebags.
És que és una cosa... S'hauria d'aturar ja, la producció de Totebags. Sí. En ses crear ja, ses que ja té sa gent, ja està.
I, de fet, vaig anar a una llibreria molt coneguda de Palma i vaig comprar dos llibres per les meves vacances i me varen regalar una bossa de tel. I dic, no, per favor, que m'estic mudant i ja no sé on les he de ficar.
És que se suposa que una vegada en tens una o dues amb un dibuix que t'agrada, no? Ja, aquesta està complint la seva feina. Però bé, moltes coses d'aquestes. Un calaix amb quatre comandaments de tele, amb quatre mandos, i només tenia una tele. Hi ha tres mandos que comanden algo en el món que no saben el que és, però jo no vaig tirar res, perquè tampoc tenia...
Tu no tenies la potestat.
Jo li vaig tornar a dur tot.
Ell hauria d'haver fet selecció abans que tu hi anessis.
Clar, és que després hi havia coses que treia i me deia... Jo li deia, això què és? I me deia, això deixa-ho fer, això deixa-ho estar. I ho duien tot cap allà.
És que, clar, no de què tenir temps. De fer una mudança, o sigui, una revisió abans de les mudances, doble feina.
Clar, aquesta
ja
purga...
Ja ho farem. Ja,
perquè les mudances serveixen un poc com aquesta purga, no?, de dir, i de tir coses, no?
Sí, sí, sí.
He de dir que a mi això no me passa, perquè tot això me va dur flashbacks. Jo sóc una persona molt mudada. Jo m'he mudat 6 vegades. Val? I jo sóc una persona molt jove, en realitat. Però me vaig mudar de Mallorca a Madrid, a Madrid me vaig mudar 4 vegades, i de Madrid a Mallorca, no? Que m'he donat compte? Que aquesta part de depuració a mi no me passa. Jo feia catses a un pis, deixava el pis, i quan arribava el següent arribava més catses de les que havia sortit en el pis inicial. Jo no sé
clar, perquè vas acumulant...
Clar, però que no tenia aquest moment de dir, bé, idò, feina, tiram aquí, jo això ja no me posa, això ja no m'interessa, a mi no me passa, no? Jo no la conava, clar, tu arribes en el pis que te canvies, dius, a més, no, sents que estàs com a... Quan te mudes, sents que com a que estàs progressant, no? Així, quan et jove, té 20 anys, te mudes, no estàs progressant, estàs rotant. El que estàs fent és canviar-te...
Estàs desplaçant, simplement.
És com canviar-te d'asiento a un avió que cau.
Sí.
No estàs avançant res. I, però bé, anava d'un pis horrorós a un altre pis horrorós, lògicament. Però, clar, quan tu veus aquell pis buit, dius, uau, no?
Sí.
Després tu fiques tota la teva porqueria i tornes a estar allà
i
mateix.
I penses, això ho posaré així, això... Quan depèn ja ho ordeni tot, res. Faré purga... No arriba
compreu
a passar
un moble
mai.
Aquí, que aquell moble mai acaba d'arribar.
Exacte.
De sobte comences a acumular comandaments i ja està.
Exacte. I és que jo us he de confessar una cosa. Jo vaig venir aquí en el 2022, ja vaig tornar, encara tenc catses fora obrir.
En sèrio?
I no un parell, val?
Però que hi tens, coses innecessàries,
és
perquè, clar...
Clar, jo vaig arribar, les vaig deixar repartides i ara som mobiliari. Perquè ara ja és una casa plena de coses, però damunt hi tenc una làmpara, a l'altra m'ajuda perquè tenc posat un ventilador... Ara ja...
Formen part de la casa.
Ja, si tinguessin drets, ja tindrien drets de llogater, perquè és que duen el mateix temps que jo dins aquella casa. Però aquesta mudança me va enviar un missatge de... No pots estar així. No pots estar així, no pots viure en les cases fora a obrir. Així que... Es diu menja, després d'aquella mudança, me vaig posar a obrir catses.
I què hi havia allà, Marc?
A la primera catsa vaig trobar un cactus viu.
Molt bé.
4 anys dins d'una catsa. Amem, tenia car... O sigui, viu perquè jo ara l'estic regant una altra vegada. Aquesta és la decisió que ja
pres. Els cactus no necessiten molta d'aigua.
Però no necessiten ni aigua, ni llum, ni oxigen, ni res, perquè estan allà de dins. Molt de desastres.
L'has de conservar bé, en aquesta.
Ara aquest sí. Perquè... I coses molt aleatòries dins la mateixa catsa,
sí,
no?
Sí, no, els catrastos.
Unes sabates amb una pella. Coses així. Perquè jo crec que quan mai fes les catses tenia pressa, volia per fugir d'aquell moment.
A veure si vas escapar d'aquell pis.
És que donava tota aquella sensació. I vaig dir, però jo els vaig rotular, aquestes catses. I vaig poder fixar, i totes les catses paraven. Varis. He trobat un parell de coses. i no sé si els he de tirar o donar o me'ls he de quedar. Així que jo vos ho demano i vosaltres me deixim aquest, o si vos ho voleu quedar vosaltres.
Venga.
Fantàstic.
Val.
Un deixalles express...
Exacte.
Així, així. Vinga, va, te posam una musiqueta de fons.
Val.
Dali sabes.
Molt bé. I després d'aquesta mudança express que he fet aquest cap de setmana, he obert un parell de capses i he trobat articles que m'heu de dir si m'aquest o si he de deixar anar. A lo més Marie Kondo, no? Si els he de deixar anar. He trobat una màquina de fer crispetes que només he empleat una vegada.
Fora.
No, no, ja me la quedaria.
És que ara que l'he oberta, dic, uau, no?
Tenc una màquina de crispetes sempre... Sempre pots convidar la gent. Jo crec que l'has de conservar.
Jo te diré que fora, perquè jo me'n van regalar una...
Jo també en tenia una.
I s'ha empleat molt poques vegades.
Jo
és una cosa que
molt.
Al final dius, mira, hi ha un microones.
Exacte. És que he fet crispetes. No és que no hagi fet crispetes des del 2022.
Si tens dioques a cuina, conserva-la.
Jo crec que te l'hauré de dur. Val, he
no,
trobat...
No, no la vull, no la vull.
Porta.
Una capsa de roba des 2019. Clar. La moda és la mateixa, la moda torna...
Tot torna, tot... això per si un cas...
Què faig?
Això m'ho puc posar, però són 4 anys, Marc.
És que el problema ja no és que no estigui de moda, no? El problema és que ja no, igual ja no entra en aquella roba.
No, ja, això fora.
I ja deus tenir més roba, o sigui... Exacte. Vas fal de roba?
No, he fet lo pitjor, que és quan necessitava una cosa comprar-la en lloc de cercar-la. Però, bé, després he trobat la típica capsa de... carregadors misteriosos.
Això fora, però on se tiren els carregadors misteriosos?
Són el punt verd, d'anar.
Ja.
Però i es dia que necessiti un carregador i sigui aquell que vaig tirar?
Ja no fan mòbils o dispositius adaptats en aquests carregadors que són de fa 4 anys.
Sempre has de tenir la catxeta amb un parell.
Sí, però jo la tinc perquè no sé què he de fer amb aquesta catxeta.
De cop trobes un altaveu petit i dius, ai, és cable...
Clar, perquè són carregadors i cables.
No, no, jo...
Inclús no. Un carregador per carregar el mòbil en el cotxe, que no tenc, això he trobat dins d'aquesta capsa. Faré selecció, depuraré.
Sí,
val?
Necessari.
Després he trobat també una cosa que m'ha sorprès molt, que és un cable HDMI de 5 metres, que jo mai he tingut una casa a on hagi d'enxufar una cosa amb aquestes distàncies, que ara pràcticament puc enxufar una tele.
Això és per un projector.
Exacte, ja. Compra't un projector. I si acumules més.
Però jo crec que no necessita aquesta tirada de 5 metres, tampoc és tan gran com Eva. Però jo crec que això sí que és intel·ligent, com el que he dit.
Sí, no
sí, sí, mai saps.
Això no ho sé.
És que el dia que necessiti un cable HDMI, encara que sigui d'un metre...
Ja, sí, és
vera. Pues li faig una volta.
És vera que els HDMI se solen necessitar.
I 5 metres...
Sempre que algú exclama, algú té un HDMI.
Clar. És que si no el duré aquí a la ràdio, que segur que en qualque moment...
Sí, m'ho fan falta.
Exacte. Després he trobat la bossa de bosses, no? La bossa de tote bags, que ja em vaig enriure del meu amic, i jo també soc víctima d'aquesta realitat.
Tothom té una bossa de bosses.
He trobat també un pack de CDs verges.
Uf, això a un temps t'hagués servit molt, però ara crec que ja no...
És que no tinc... Crec que cap dispositiu on no. Pugui posar un CD, ja.
Ja no s'usa. Però m'agrada, vull dir, era bo.
Era bo. Està, clar, és que està fora encetat, és una cosa que ja he dit, quina meravella.
Posa-ho a una plataforma de compra-venda.
Sí, jo crec que això, qualcú nostàlgic...
Crec que t'has d'obrir un compte.
Pot ser el que pots fer és ficar coses aleatòries a les capses i vendre la capsa misteriosa.
Això estava de moda, a pes.
Sí, però, clar, un cactus amb unes sabates, no? Però
no?
Bé, sorpresa.
Hi ha gent per tot.
O un euro. Me puc guanyar un euro.
Amb un euro, escolta.
Inés, tu quines coses són les que has tirat? No? Perquè ja que tu també has fet la mudança...
És que justament no he fet aquesta purga prèvia, m'he equivocat i en teoria l'he de fer ara que estic ordenant, però tampoc l'estic fent.
És a dir, en joc de tirar o desfer-te les coses abans de dur-les...
sí, doble feina.
No, clar. Has carregat més, has fet més esforç per ara...
Sí. Perquè no tenia temps, vull dir, el lloguer me venia darrere.
Ja.
Vull dir, és igual, ja ho farem...
A més, si te passarà ja com jo, que per te quedaran catses...
Me n'he enduit moltes i moltes coses, sobretot roba i moltes altres coses que sé que no utilitzaré i que les hauria de haver tirades. Així és, ho confesso.
I ara hauràs de fer una segona feina, però a veure, així és com aprenen les lliçons de sa vida.
Així és com ordenar el cervell, també dic, i sa vida. Gràcies, Marc. Espero que no hagis d'ajudar amb una mudança fins d'aquí molt de temps.
Jo ja suggeresc als meus amics que m'estiguin escoltant, teniu altres amics, jo ja m'ha tocat una mudança...
S'ha de repartir. Jo
venc a ses pizzas.
Les feines se reparteixen. Marc Escafí, gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Tot una tornam. Decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
Radio.